Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem setmana, obrim aquest dilluns 13 d'octubre de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Marc Pujol, que s'encarrega de les vies tècniques i de la tria musical, i al qual s'hi sumarà després Àlex Santamaria, i qui us parla, Sílvia Delgado. Us acompanyem com cada matí des d'ara i fins les 12 amb aquestes propostes i veus, així que acabi el sumari. Obrim roda d'actualitat, una molt bona secció per entomar la setmana i saber què passa, què s'hi courà. Emissora a emissora, us ho anirem explicant i així cobrirem tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Al llarg del matí hi ha tres punts d'actualitat, tres referents, a 9:15, 10:15 i 11:15. Són aquests 5 minuts a càrrec dels serveis informatius que ens posen al dia. Després d'aquest primer flash, els esports amb molts resultats i anàlisi ja d'aquest inici de temporada d'hoquei Lliga, i també hi haurà futbol. També entrarà el Degà penedesenc. A les 10, el protagonisme serà per la farmàcia Mestres i l'Arc Serveis, perquè han estat premiats pel programa d'atenció farmacèutica domiciliària. La Carme Mestres, de Farmàcia Mestres, i la Marta Montferrer, directora general d'Arc Serveis, ens explicaran en què han consistit i per què els han premiat. A 10:15, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, 5 minuts de flaix informatiu. A continuació d'aquest segon flaix informatiu, ens acompanya el jardiner del programa, el Tom Vilarrúbies. Avui vol parlar del clau d'olor, dels beneficis que té, usos i propietats. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí i d'una mica de publicitat amb la Montserrat Travé de l'Institut d'Estudis Penedesencs, avui per parlar de patrimoni cultural immaterial del Penedès i de les activitats que faran a partir d'ara i al llarg d'aquest curs. A 11:45, de nou l'actualitat, ens truca a la porta, serà el darrer flash que ens explicarà com anem tancant ja aquest matí de dilluns i algunes prèvies de la setmana. I els dilluns és un dia, sobretot a la recta final, en què posem un especial èmfasi en cuidar-nos, en escoltar-nos. Avui acabarem amb Riquesa Salut, que és el lema del fisioterapeuta i osteòpata Adrià Solís, que ens proposa parlar de la vista i segurament, com fa sempre, tindrà aquesta visió integrativa i integrarà tots els elements del cos. Aquest és l'esquelet d'aquest dilluns 13 d'octubre. Així sonarà el Penedès en xarxa, la vostra antena, a partir d'ara i fins les 12.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Comencem setmana al Penedès en xarxa i dilluns i ens agrada fer-ho explicant què passarà al llarg d'aquests 7 dies. Com es presenta la setmana a l'Alt i al Baix Penedès? És la nostra roda d'actualitat marca de la casa amb la qual arrenquem setmana. Una roda que engega a Ràdio Sant Sadurní el Miquel Cuenca. Bon dia. Bon dia, Miquel. Sembla que no està a punt, doncs anem a saludar el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia i bona setmana, Sílvia. Seguim amb més previsions. Aquest dilluns al local social de Les Cabanyes hi haurà la xerrada Comunicació i benestar emocional, acompanyar persones que pateixen demència, a càrrec de l'educadora social Patrícia Sánchez. Dimecres, els monjos, els petits bruixots i bruixotes en acció, faran un taller gratuït i adreçat a infants a les 5 de la tarda, a l'espai Antistiana, de la Ràpita, i a 5:45 de la biblioteca, l'hora del conte, a càrrec del Festival Per Tu. I dijous, els monjos, torneig de tenis taula al Tangram, a 5:45. El divendres es donarà inici a la festa del Mos de Castellví de la Marca, amb el pregó a càrrec de les pubilles i els hereus. Serà 8:45 a la sala polivalent. Després del pregó, a 9:45, els diables, els cremats, faran una timbarada pels carrers del poble. I acte seguit, correfoc amb les colles de diables. I de 12:00 a 3:00 de la matinada, de Most Fest, a la pista de l'escola al Castellot. També hi haurà festa del Most de Sant Cugat de Sesgarrigues. A les 6:00, taller participatiu per pintar el mural Sant Cugat t'espera la tornada, a l'entrada del poble. A les 8:00, pregó a càrrec de Marta Pasqual, a la parra del cafè. Tot seguit, sopar de brasa i a les 10:00 de la nit, concert acústic amb Leila Covers. Seguim amb més festes, ara amb la festa major de Santa Fe del Penedès. A 9:45 de la nit, pregó al centre cívic, a càrrec d'Anna Mataró. Tot seguit, Teatre de la Gent Gran amb l'obra Un cop de sort. El dissabte, Santa Margarida i els monjos, 2 curses escolars, una de 10 quilòmetres i una altra de 5. Les sortides es faran a les 9 del matí des del Camp Municipal d'Esports. I a 10:45 de la nit, ball de saló a càrrec del duet Alma, a la Societat La Margaridola. A les cabanyes tindrem una visita guiada a l'Església Romànica de Sant Valentí i els seus murals medievals. Hi haurà 2 torns de visites, una a les 11 i l'altra a les 12 del matí. I a les 11, a Sant Martí Sarroca, sessió de cinema infantil a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, amb la projecció de la pel·lícula La sopa de pedres. I també a Sant Martí a les 12 hi haurà una visita guiada al castell centrada en les Trobaïlits. A Santa Fe continuen amb la festa major. A les 9 del matí, caminada popular sortint de la plaça 1 d'octubre. A la 1, repic de campanes, tronada i vermut popular a la plaça de l'Església. A 4:45, campionat de truc al centre cívic. I a 6:45, a la plaça 1 d'octubre, balls folclòrics i berenar popular. A 8:45, correfoc infantil i a 10:45, el gran correfoc davant del centre cívic. Seguidament, piromusical i la nit jove a la plaça 1 d'octubre. A Moja comença la festa del Most. A les 4, neteja de caixes niu a la muntanyeta. A les 7, a la Rambla Pau Casals, tarder organitzat pel grup de joves de Moja. I a 8:15, al local nou, es podrà visitar una exposició fotogràfica sobre la Xina a càrrec de l'Associació Fotogràfica de Moja. A les 9, sopar de germanor i ball a càrrec de la Xata Orquestra. I a Castellví continuen els actes de la festa del Most. A 9:15 del matí, passejada en bicicleta amb degustació pels cellers del municipi. La sortida es farà des de la plaça Nova. A les 12, una altra degustació. Aquest cop es farà un maridatge de vins i caves amb formatges de xerigots a Josep Massacs. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. A les 6 de la tarda sortirà de la plaça Nova al Cercavila del Most, amb balls de foc, folclòrics i les carrosses de la Quitxalla i de les Pubilles i els Hereus. Acte seguit, a 8:15, Firo Enogastronòmica, amb vins i caves del municipi i platets elaborats per restaurants del municipi i convidats. De 8:00 a 9:00 de la nit, compte contes amb la Fada Vinosa i taller de creació de joies per a nens i nenes. I a Sant Cugat també continuen els actes de la Festa del Most. A les 12, presentació de la Sant Cutrell 2026. I a continuació, sessió del vermut amb vinils amb Arnau Sabater. A les 6, a la plaça de l'Església, corre foc amb el sexot, els petits sexes foc i colles convidades. A 9:15, a la parra del cafè, sopar de brasa. I a 10:45 de la nit, concert acústic amb Five Band i després DJ Kron. I als carrers de Pax es preparen per celebrar el Castanyà Halloween. A les 7 de la tarda, passacarrers al barri de l'Agrícola i sopar en concurs de disfresses a 9:45 a la pista Josep Soler. El diumenge 19, als monjos es finalitzarà la festa major de Cal Rubió, amb una caminada popular que sortirà de la sala a les 9 del matí. I a la mateixa hora, també als monjos, sabors en temps de guerra, una visita combinada entre Subirats i Santa Margarida. El desplaçament entre el Ciudep i el Ciarga es farà en cotxes particulars. Una altra visita guiada als monjos, aquest cop al castell de Penyafort, amb 2 horaris, a 10:45 del matí i a les 12. I a les 7 de la tarda, a la Societat La Margaridola, projecció de la pel·lícula Wolfgang. Últims actes de la Festa Major de Santa Fe, destacant el gran concert de Festa Major al Centre Cívic a 6:45 a càrrec de l'Orquestra Montgrins. I a Castellví acaba la Festa del Most. A les 10, missa. Tot seguit, mostra de balls populars a la plaça Nova i a les 11, vermut popular. I a partir de les 7 de la tarda, a la Societat Cultural La Monienca, concert i ball de Most a càrrec de Millennium Group. I per acabar la Festa del Most de Sant Cugat de Sesgarrigues, D'11 a 2:15, passejada guiada per la història del municipi, començant la ruta al Fort d'Exposició Rural. A les 12, a la plaça de l'Església, es presenta la renovada colla gegantera dels Titots, i tot seguit, sardanes amb la Cobla Catània i vermut popular. A Moja també finalitza la Festa del Most, amb els últims actes. A les 11, cercavila popular i acte seguit, comptes amb cançons a càrrec de Moi Aznar. I a les 12, vermut electrònic, organitzat pel grup de joves de Moja, a la Rambla Pau Casals.
Tornem a intentar aquesta connexió inicial que ens ha fallat amb Ràdio Sant Sadurní. Miquel Cuenca, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ara m'escolteu bé?
Sí, endavant.
Doncs fem un repàs a les principals activitats d'aquesta setmana al territori. Comencem per Sant Sadurní. Avui mateix, a les 5 de la tarda, té lloc el segon campionat de parxís. Serà l'Esplai La Caixa i està organitzat per l'Associació de Jubilats de Sant Sadurní. Mitja hora més tard, a 6:15, al centre Vilarnau, es fa un taller de postres i dolços internacionals. El taller té un preu de 20 euros amb un 20%, això sí, de descompte per les persones pensionistes, i es farà cada dilluns d'aquest mes d'octubre. Ja dimarts, la Biblioteca Ramon Bosch acull un nou cicle de biblioteques amb D.O. Al matí, a 12:15, té lloc una sessió de tast comentat amb Jovell Camps i alumnes de l'Escola d'Enologia Mercè Rosell i Domènec Despiells. L'acte comptarà amb la participació de Marta Conde, responsable de Qualitat i Medi Ambient i enòloga de Jovell i Camps, i divendres a les 7 de la tarda hi haurà un altre cicle de biblioteques amb D.O. també a la Biblioteca Ramon Bosch, amb un relat teatralitzat sobre la biografia de l'arquitecte César Martinell. Per la tarda de dimarts, dins del cicle, també té lloc a les 7 de la tarda la projecció del documental La Nata, d'Andrea Mignolo, galardonat amb el Gran Premi del Jurat Most 2024. El film parla de la comunitat que s'uneix per fer vi i cuidar el medi ambient a Venècia i les dificultats amb què es topen, com restriccions burocràtiques, esdeveniments climàtics i altres problemes que posen tot en risc, fins i tot la seva pròpia existència. De cara a dimecres, al Parc Lluís Companys de Sant Sadurní acull un acte de commemoració del 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, organitzat per la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica. I en el marc d'aquesta commemoració, un dia després, dijous a les 7 de la tarda, l'Institut d'Estudis Penedesencs durà a terme una conferència sobre la repressió del primer franquisme a Sant Sadurní a càrrec del president de l'IEP i el professor també de la Universitat Rovira i Virgili, Ramon Arnabat. Ja divendres, i atenció pels més carnavaleros, perquè el Casal d'Entitats de Sant Sadurní acollirà la reunió informativa de la Rua de Carnaval d'aquest proper 2026. A 9:15 del vespre, del mateix dia de divendres, el celler de la Fassina de Can Guineu celebrarà la gran gala de premis de l'Aparador Fest per determinar quins són els millors aparadors engalanats de l'associació comercial Som Sant Sadurní. La gala la presentarà el grup de teatre Mas Start i l'acte començarà a partir de 9:15, com comentàvem. També divendres, a les Caves Vilarnau, es celebrarà en aquest cas l'acte de lliurament de diplomes i premis del 9è concurs de relats eròtics amb D.O. organitzat per la Fundació Futura Penedès. A les 6 de la tarda està programada l'arribada cap a 6:45 i a les 7 hi ha programades dues visites a les caves i a les 8 del vespre la benvinguda i els parlaments. Tot seguit es farà el lliurament de diplomes a tots els finalistes. Hi haurà un tast de vins i lectura teatralitzada de relats a càrrec de l'Escola Artèria de Vilafranca. Anem ara cap a Gelida, perquè durant la setmana s'organitzen diversos actes. També, per exemple, dimecres a la Sala Santa Llúcia té lloc una xerrada sota el nom Comunicació i Benestar en la Demència, organitzada per TIAM i l'Ajuntament del municipi en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, que va tenir lloc el passat 21 de setembre. Altres municipis, com Subirats, avui dilluns, de 5 de la tarda a 7 de la tarda, taller al Subi Jove d'Urdal sobre benestar emocional i habilitats per la vida, i divendres a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament, taller i presentació del llibre Com si dormís, la història d'un nadó que neix sense vida, de Cristina Carrillo López. A Torrelavit, a les 4 de la tarda, sessió de meditació mensual dirigida pel psicòleg Martí Garcia, amb un cost de 5 euros al carrer del Molí, número 29, i a Sant Quintí de Mediona, dimecres, ple municipal extraordinari, amb un ordre del dia on, per exemple, hi consta l'aprovació, si escau, de l'inici del procediment contractual i del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment d'adjudicació del contracte d'obres de la renovació de la xarxa d'aigua del municipi, Sílvia.
Des de Domenys Ràdio, ara la Lourdes Meronyo ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dimecres, a partir de les 10 del matí, comença el servei de podologia per a la gent gran. Serà al centre cívic, com sempre. I aquest dimecres, de 11:15 a 12:15, hi haurà tallers per a la gent gran al centre cívic. Les inscripcions seran gratuïtes, limitades a la Casa de Cultura. Divendres, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, hi haurà una conferència que s'anomena Aquell amor de setembre, aproximació a l'obra poètica de Josep Maria Llampart. En aquesta conferència, a càrrec de Vicenç Llorca, poeta i escriptor, es coneixerà la figura i l'obra literària de Josep Maria Llampart, acompanyada d'una lectura comentada d'alguns dels seus poemes per tal de conèixer l'estil i les temàtiques dels seus versos. Aquest dissabte, Festa Major Infantil de Llegir. A les 6 de la tarda, la primera jugada. Hi haurà jocs a la societat de Llegir, dels de sempre, però una mica més grans. Com, per exemple, bitlles, parxís, tres en ratlla, les dames, loca, llançaments, multijocs i cartes gegants. Diversió garantida i després xocolatada per a tothom. I el diumenge, a 6:45 de la tarda, a la Societat Cultural i Recreativa, hi haurà la reunió general extraordinària. Continuem a Llorenç del Penedès perquè aquest dijous, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació a la Biblioteca Municipal, hi haurà un aparador amb bibliografia especial sobre aliments saludables. Pel que fa a divendres, a les 7, al centre documental Una vida en comú. A les 8 de la tarda, la comparativa Compresia Viaix Poètic amb el recital de poesia de Laia Maldonado. Pel que fa a dissabte, a les 10 del matí, al Catering Selma, taller de cuina per a joves d'entre 15 i 29 anys. Pel que fa a diumenge, després de missa a l'església, dia del Domun. I el diumenge també, atenció, perquè la comparativa es farà al carburador Sprints, American Cars, Bikes and Friends. Començaran a les 9 del matí i acabarà a les 3 de la tarda. Continuem ara anant fins a l'Arboç, ja que el dissabte a 11:15 del matí tots aquells visitants i curiosos que s'apropin a la plaça de la Badalota de l'Arboç, just al costat de la coneguda Giralda, podran gaudir de la ruta guiada Modernisme a peu. Una proposta de poc més d'una hora de durada que transcorre pels principals edificis modernistes arbocencs i visitant els recentment restaurats safareigs de l'Arboç. La ruta Modernisme a peu s'ha programat a 11:15 per tal que els visitants que ho desitgin puguin combinar-la a les 12 amb la visita especial de tardor de la Giralda de l'Arboç, a un preu de 10 euros per persona i als nens fins a 6 anys és gratuït. L'itinerari Modernisme a peu és gratuït i no cal fer reserva prèvia. Únicament cal estar a la plaça de la Badalota a 11:15 del matí. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dijous es farà el primer taller de cercle de dones. Serà al monestir, a les 6 de la tarda, i sota el títol d'autoestima i autoconeixement. Pel que fa a divendres, a les 7 de la tarda, a la nostra llar, sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula World One. Pel que fa a dissabte, a les 6 de la tarda, al local cultural, hi haurà la taula rodona Càncer, dubtes, estigmes, a càrrec de la doctora Maria Àngeles Bullejos. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que el dimecres a les 7 de la tarda hi haurà Club de Lectura Tarda de Llibres a càrrec de Joan de Boer. Serà a la Biblioteca Municipal de la Bisbal. I anem cap a Bonastre, perquè aquest dissabte a 12:15 del migdia hi haurà concert de tardor amb Fenya Rai. Serà al carrer Major, a la llar social de Bonastre. Música de taverna amb un grup irreverent, canalla i fresc. Marxem ara a Albinyana, perquè aquest diumenge tindrà lloc la 17a Fira d'Artesania d'Albinyana. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell, on el divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell, dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga. Divendres, al Teatre Àngel Guimarà, hi haurà l'espectacle Emocionados en busca de l'Ikigai, i el dissabte, a l'Auditori Pau Casals, el trio Conxita Badia interpretarà Vine a tu i les cançons. El diumenge, trobada de motos clàssiques esportives i de competició, el 20è Memorial Ramon Torres. Marxem ara cap a Calafell, ja que el dimecres hi haurà torneig d'escacs i ampec al Casal Jove de Calafell. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que demà, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix el Club de Robòtica amb l'activitat Esfero Bowling a càrrec de FunLab. I el divendres, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix l'activitat infantil Timbal de Contes a càrrec de l'Ingrid Domingo.
Acabarem a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana carregada també d'intensa activitat a Vilafranca del Penedès. Entre altres, perquè se celebra la Fira Èxit, una fira de promoció de les professions i de l'ensenyament professional, que té lloc d'una forma curiosa en aquesta ocasió, dos dies entrellaçats, és a dir, dimarts i dijous, perquè dimecres, en principi, havia de ser el primer dia de la fira, però, com que hi va haver aquesta convocatòria de vaga general, finalment es va optar, doncs, per avançar el primer dia de la fira, que serà, com dèiem, demà dimarts, amb una primera activitat que tindrà lloc a l'Auditori Municipal, que serà la conferència inaugural, en aquest cas, de la segona edició de la Fira Èxit de les Professions del Penedès, que inclourà una taula rodona sobre practicar amb l'èxit. I, d'altra banda, doncs, hi haurà la fira en si a la zona esportiva, tant, com dèiem, demà dimarts com el dijous a Vilafranca del Penedès. També cal dir que dimecres és el dia del dol perinatal i s'inaugura a Vilafranca a les 7 de la tarda al cementiri municipal aquest espai del dol perinatal, en aquest cas un nou espai dedicat al dol perinatal que s'inaugurarà al recinte 6è del cementiri municipal. Parlant d'inauguracions, també hem de parlar d'una altra inauguració, a part d'aquest espai del dol perinatal. Hi haurà també a Vilafranca la inauguració d'una plaça dedicada a Salvador Puig Antic, a la Girada. Serà el dijous a les 7 de la tarda, on hi haurà aquest homenatge a Salvador Puig Antic amb la inauguració d'una placa commemorativa situada a la plaça del barri de la Girada, que porta ja el seu nom des de fa algun any. En aquest cas serà, com dèiem, aquest dijous a les 7 de la tarda. I també dijous, una hora abans, a les 6 de la tarda, a la sala Zazida, al cinema de Vilafranca, hi haurà la projecció d'un documental del Cor al Folre, que recorda els 25 anys de la primera Torre de Vuit dels Xicots de Vilafranca. De cara al cap de setmana també hem de recordar que hi haurà la desena edició del Big Draw, que es concentrarà a la plaça de Constitució i que tindrà també música en viu en aquesta ocasió. Això serà durant el dissabte a la tarda, de 6:15 fins a les 8. I també hi ha una novetat. Es presenta per primer cop la Transdeo Denominació d'Orgull, la recentment creada Cuirassa, entitat LGTBIQ+, del Penedès, ha presentat doncs aquesta jornada que organitzen per primer cop i que té lloc aquest proper dissabte a la plaça Milà i Fontanals durant tota la tarda i nit, amb diferents activitats que es podran viure, en aquest cas de forma oberta, per donar suport doncs, als col·lectius que volen viure amb una vida plena, lliure i sense prejudicis. Això serà, com dèiem, dissabte a la tarda i fins ben entrada a la nit, amb contacontes, jocs, activitats pel públic infantil, però també familiar i pel públic adult, amb una taula rodona i una festa de DJs que començarà a les 12 de la nit.
Gràcies, Josep Maria. Bon dia.
Bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 10:15. Parla Caterina Tallón. Encetem el flash informatiu explicant-vos, parlant-vos de l'obertura, la reobertura parcial del complex aquàtic avui dilluns. Després de la dana del 12 de juliol, continuen intensament els treballs per la recuperació del complex aquàtic. Aquest dilluns reobre la zona seca, la piscina recreativa obrirà previsiblement al novembre i la totalitat de l'equipament estarà en ple funcionament durant el primer trimestre del 2026. Una dada que permet fer-se la idea del que va passar el 12 de juliol al complex aquàtic és que es van extreure 8.000 metres cúbics d'aigua dels baixos de l'equipament. Un cop buidat l'aigua, Va caldre netejar el fang i començar a fer la valoració dels danys. La recuperació està xifrada en uns 2.700.000 euros. Durant dos mesos, el complex ha estat pràcticament tancat, però els treballs per restaurar els diversos espais i equips tècnics no s'ha aturat. Aquesta setmana, amb un programa adreçat a les persones abonades per reconnectar amb elles, també va començar a tornar l'activitat. Dilluns entren en funcionament les sales de fitness, és a dir, avui d'activitats físiques dirigides, els vestidors i l'espai d'acollida infantil en una reobertura que presenta millores i serveis renovats, com nous programes de salut, nova maquinària o la renovació del paviment. Amb l'objectiu de recuperar l'assiduïtat dels 4.000 usuaris del complex, fins a finals d'octubre l'accés serà exclusiu per les persones abonades que també podran portar un acompanyant gratis. L'oficina de la Síndica de Greuges passa per Olèrdola. L'oficina de la Síndica de Greuges de Catalunya es va instal·lar dijous al matí al local Rossend Muntaner de Sant Miquel per rebre queixes dels ciutadans d'Olèrdola. Durant la seva estada s'han atès un total de 18 persones, la meitat d'elles presencialment i la resta per telèfon o videotrucada. Les problemàtiques plantejades han estat temes relacionats amb consum, electricitat i gas, urbanisme i medi ambient, entre d'altres. Del nombre total d'atesos, 9 han acudit a la síndica per realitzar una consulta i 7 han presentat una queixa, de les quals 2 anaven adreçades a l'Ajuntament d'Olèrdola. Gelida acollirà la 12a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya el 22 i 23 de novembre. Impulsada per l'Ajuntament de Gelida, amb la col·laboració de la Comissió de Festes de Santa Llúcia i la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya, la trobada reunirà 15 municipis procedents de Catalunya, Andorra, la Catalunya Nord i Itàlia. Entre els participants hi haurà el Soler, Barallo i la Confraria d'Escudellaires d'Andorra la Vella. L'edició d'enguany tindrà un caràcter especial, ja que commemora el 20è aniversari de la primera trobada d'escudelles celebrada a Gelida el 2005, coincidint aleshores amb el 150è aniversari de la Germandat de Santa Llúcia. El programa inclou, pel dissabte 22 de novembre, un vespreig i la representació del petit Llúcia Foc, versió reduïda del tradicional Llúcia Foc. Diumenge 23 tindrà lloc l'acte central amb degustacions populars de les diferents elaboracions tradicionals. I acabem explicant-vos que la 12a mostra de l'enramada ja té dates confirmades i se celebrarà, com en les darreres edicions, a la zona del poliesportiu municipal el divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 d'octubre. Parlem de l'Arbós. L'esdeveniment començarà el dia 24 a partir de les 6 de la tarda amb la inauguració oficial i l'obertura dels espais expositius. La mostra continuarà durant tota la jornada de dissabte 25 i diumenge 26 fins a les 4 de la tarda aproximadament, oferint activitats culturals, esportives, gastronòmiques i familiars per tots els públics. Un dels plats forts d'aquesta edició serà la caminada de descoberta del territori arbossenc que tindrà lloc el dissabte de 9 a 12 del matí. L'activitat organitzada pel Club Esportiu L'Arbós proposa una ruta de baixa dificultat de 6 quilòmetres entre vinyes i boscos del Penedès, amb una visita guiada al jaciment Íber de la Timba de Santa Bàrbara, situat entre els termes municipals de L'Arbós i Castellet i la Gornal.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns 13 d'octubre amb l'hoquei patins. El Noia Freixenet va aconseguir aquest dissabte la primera victòria de la temporada, golejada per 5-1 a l'Ateneu davant un Xum Massanet que va veure superat pels sadorninencs que ja porten 9 gols en els últims 2 partits. Ens en dona més detalls Miquel Cuenca, des de Ràdio Sant Sadurní.
Partit dominat pel Noia Freixenet de principi a fi. L'equip de Sant Sadurní s'avançaria molt aviat al marcador amb un penal resolt per David Gelmà, que es convertiria en un dels grans protagonistes de la golejada amb un hat-trick. Abans del descans, Jan Curtielles, un altre de les cares noves de l'equip, feia el segon amb un llançament des de fora de l'àrea. El porter Martí Zapater va resoldre molt bé totes les accions dels visitants, que a la primera part van tenir diverses oportunitats sempre en transició i buscant el contracop. Al final del primer temps, el Noia salvaria un penal i també una inferioritat numèrica per targeta blava a Gelmà, que podria haver suposat un gir en el guió del partit. Després de superar aquest moment delicat, el Noia va encadenar a l'inici de la segona part bones accions a l'àrea rival i també va controlar molt millor els atacs a l'espai dels visitants. Xavi Costa i Gelmà, per partida doble, van situar un 5-0 incontestable. El Xum, més desdibuixat a la segona meitat, aconseguiria, això sí, el gol de l'honor amb una bola afortunada que Hernández va caçar des de l'aire per enviar-la al fons de la porteria, molts minuts per davant, però ja sense reacció dels gironins i amb un Noia que va aprofitar per donar descans a alguns jugadors i oferir més minuts a joves com Pau Andreu i Gerard Montserrat, que va fer el seu debut aquesta temporada. Primera victòria, doncs, del Noia després de la derrota amb el Lleida a casa i l'empat de fa una setmana al Coll. L'entrenador, Carlos Cortijo, es mostrava satisfet de l'equip, enguany amb diverses cares noves, i destacava el bon moment golejador amb 9 gols aquests dos últims partits. Escoltem-lo.
3 puntos en casa, muy importante para nosotros, sobre todo por la seguridad del jugador, del equipo. Estamos trabajando bien, pero para, como ha dicho antes David, es un deporte, es deporte, puede entrar la bola, no entrar. Y bueno, llevamos 2 partidos consecutivos que estamos marcando goles, que es un poco lo que nos penalizó en el primer partido aquí en casa. La dinámica ahora ya, ojalá que empiece a ser buena, referente a puntos, pero es que estamos muy contentos con el trabajo realizado independientemente de los puntos. Claro que todos queremos tener más puntos, pero no nosotros, todos los clubes. Entonces estamos trabajando bien y esto sí que nos da fuerza para continuar. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Tenemos un equipo creo que bastante compensado, cada jugador sabe su rol. Y bueno, es tiempo de conocernos, porque como siempre hemos dicho, son muchos cambios. Y claro, esto es un proceso. Esperemos que en ese proceso pues nos acompañen los puntos, pero bueno, es un trabajo del día a día. La verdad que estamos satisfechos por el partido que hemos hecho hoy y sobre todo que los jugadores, ostras, que se merecían un partido así y tener la recompensa de los puntos.
El golejador del partit, David Gelmà, feia referència també després de la victòria al seu hat-trick en la roda de premsa posterior.
El Carlos, després del Coll, em diu no t'obsessiones con el gol que va llegar. Pues mira, avui ha arribat i al final també, a mi personalment, m'allibera bastant. Al final sempre t'agrada fer gols i més si estàs en una plaça com aquesta, però bueno, ara ja n'hem fet, per tant, a poc a poc, i si el següent partit toca no fer-ne i guanyar, com he dit, pues, també estaré ben content.
D'altra banda, el porter Martí Zapater posava en valor els 3 punts aconseguits davant un Xum Massanet que en les dues anteriors jornades no va posar fàcil a cap equip.
Sí, òbviament, hem sortit molt bé. La primera part també m'he sentit molt còmode. He tingut una mica de feina. I sí, el gol que ens han marcat, bueno, al final és el hockey, és molt fàcil que ens marquin i ha sigut d'aquesta manera. Sí, crec que ja fa molt de temps que estem treballant molt bé. Penso que la setmana passada vam mereixer guanyar i al final s'estan sortint els fruits, encara queda molt de treball i sí, hem de seguir d'aquesta manera perquè dimarts ens torna a un partit. No, aviam, el Xum va fer molt bon partit al camp del Liceu, contra el Rus també va aguantar molt. Hem de donar valor a aquests 3 punts a casa, que ja tocava, i estem molt contents i molt bona feina.
Com comentava el mateix Zapater, el proper compromís del Noia dimarts a les 9 de la nit a la pista d'un altre nouvingut a la categoria, el Cerdanyola.
També a l'Hockey Lliga, el Calafell va visitar les Comes per enfrontar-se a l'Igualada. Lourdes Meronyo, com va anar?
Doncs no gaire bé, perquè en aquesta ocasió el Calafell ha perdut per 4-1 contra l'Igualada. A la primera part no va haver cap gol i tots 5 van ser a la segona part. Qui engegava el marcador en el minut 18 de la segona part era el Marc Querol per part de l'Igualada. Continuava el Marc González al minut 14:46 marcant aquest 2-0. No seria fins al minut 11:43 que el Calafell marcava de la mà de Quim Gavarró. Posteriorment, al minut 7:28, el Roger Bars de l'Igualada marcava el 3-1 i a 39 segons del final el Marc González repetia amb aquest 4-1. Amb aquest resultat, el Calafell menorquina només compta amb 3 punts i es troba desè a la taula classificatòria. Anem a escoltar les declaracions que feia l'entrenador Guillem Cabestany.
No et diré que estem contents perquè, a més de la manera que ha acabat el partit, molt embarullat, no, ens ha deixat molt mal regust de boca i molt mal jugat, sobretot l'últim tram, a partir de les blaves, que ens han confós, ens han tret del partit. Val? Però crec que demà, si m'ho miro amb calma, o ens ho mirem amb calma, podem estar molt contents de molta estona del partit, un tram llarg, penso. Però, evidentment, sabíem la pista que jugàvem, sabem sobradament la qualitat que té l'Igualada, que sap aguantar quan l'equip rival, al millor, per moments pot ser inclús un pèl superior. I mèrit d'ells també de no perdre els papers al tram final, nosaltres sí. Els últims 10 minuts són inadmissibles, hem comès una pila d'errors, deixant de banda les blaves i totes les accions que puguin ser més o menys polèmiques. Però bueno, estem a l'inici de temporada, intentarem treure'n la part positiva i l'aprenentatge de que hem d'estar amb el camp més serè, passi el que passi, decisions encertades, equivocades, provocacions o no, coses que passen durant els partits i que no ens poden treure de la concentració del joc.
I atenció, perquè aquesta setmana el Calafell jugarà dos partits. El primer serà demà, a 9:15, al pavelló Joan Ortoll, quan s'enfrontarà al Sant Just. I el següent serà dissabte vinent a les 7 de la tarda, quan visitarà la pista del Hockey Club Liceu.
I ara des de Ràdio Vilafranca saludem l'Eric Guijarro. Bon dia.
Bon dia.
I comencem parlant d'hoquei patins, però femení.
Doncs sí, un ràpid apunt per tancar aquest esport, i és que el Patí Vilafranca va sumar la seva primera derrota de la temporada en aquesta quarta jornada de competició a la Nacional Catalana Femenina. Derrota per 2-5 a la poliesportiva davant d'Alcaldes, en un partit que començava bé amb la victòria momentània de les vilafranquines, amb el gol de Paola Vázquez als 12 minuts de partit. Abans del descans, l'equip d'Alcaldes, a 19 segons per la mitja part, empatava amb el gol d'Arua López. Ja al segon temps, les visitants van obrir escletxa amb dianes d'Aroa López, novament Laia Balart i Júlia Montbrú, que feien l'1-4, i encara farien el cinquè a través de Júlia Martínez quan encara quedaven 10 minuts pel final. Un partit que ja estava pràcticament sentenciat i les vilafranquines van aconseguir retallar diferències amb el 2-5 definitiu de Carla Gualda quan només restaven 2 minuts de partit. Per tant, primera derrota del curs per l'equip d'Àlex Batlle, que en aquesta propera jornada rebrà a un dels equips de la categoria de la zona baixa, com és el Sant Jordi d'Esvalls. Serà aquest dissabte a 9:15 del vespre.
I finalment aquest cap de setmana començarà l'hoquei Lliga Plata.
Correcte. El Patí Vilafranca, el senyor masculí, també s'estrenarà a la competició aquest cap de setmana, el mateix dissabte a les 8 del vespre, a la pista de l'Espanyol.
Passa gairebé un minutet de 9:45 i ara el protagonisme és pel degà vilafranquí, pel Futbol Club Vilafranca.
Doncs sí, anem amb el primer punt de la temporada pels penedesencs, en aquest empat a 3 diumenge al migdia davant la Pobla de Mafumet, un partit absolutament boig la segona meitat. Salva, podem portar qualsevol dels dos equips, finalment repartiment de punts, un duel que començava amb el gol de Sergi Escofet al quart d'hora de partit, un gol des del centre del camp, sorprenent el porter i fent aquest primer gol del partit. A partir d'aquí, el duel va tenir com a acció més destacada pels visitants una bola al pal i un penal que va aturar el porter del Vilafranca, David Pasqual, per mantenir l'1-0 al descans. Començava la segona part amb el gol del minut 54 de Mora, que feia l'empat a 1, al 56
tornar a posar per davant el Vilafranca, Ernest Forgàs, amb el seu primer gol de la temporada, i dos minuts després, novament, la Pobla de Mafumet, amb el gol de Cabezas, feia el 2-2. I encara capgiraria la truita l'equip tarragoní, que al 79 es posava per davant, aprofitant una errada del porter del Vilafranca i fent el 2-3, gol de Nico. I al 86, Saliu, que havia entrat molt bé al partit, feia el 3-3 definitiu, i justament després del seu gol encara tindria oportunitat per fer el quart, però no va estar encertat, i per tant el marcador ja no es va tornar a moure. Anem a recollir les impressions del tècnic del Vilafranca, Parche Etzara.
Parche, comentàvem abans del partit que l'equip a Valls en alguns trams havia tingut sensacions bones, que avui tenies molt al cap que no hi haguessin errors individuals. Ara parlarem del que ha passat en el tercer gol, però tret d'això, bona imatge de l'equip en alguns trams de joc, no?
Sí, bueno, l'equip té que anar agafant una miqueta el que es vol fer i com volem jugar. És veritat que encara els hi costa i hi ha moments que volen fer altres coses. Potser a vegades abusem una miqueta massa de les conduccions i llavors fa que perdem pilotes. I bueno, l'equip ha treballat bé defensivament, amb un equip que sabíem que volia tenir la pilota, que el més probable és que la tingués. I que l'important era que quan recuperéssim la pilota donéssim continuïtat amb els robos, no? Hi ha hagut vegades que ho hem tingut, hi ha hagut vegades que hem sortit de darrere, però hi ha hagut més fases de partit que hem perdut la pilota molt de pressa per voler o portar-la massa o no fer el primer passe de seguretat, no? Llavors, bueno, això et va condicionant a que costi més sortir i al final potser ja ens faltava una miqueta de gas, no? per acabar d'anar dalt, però bueno, l'equip jo crec que va fent cada vegada més coses, el que passa que clar, si no acompanyes amb algun resultat bo, doncs l'equip no acaba d'agafar aquell punt de confiança que necessita.
L'equip, com deies, ha fet una molt bona primera meitat, a la segona ha començat millor la Pobla, has intentat aguantar força amb els canvis i llavors ja quan hi ha hagut el tercer gol sí que has donat més entrada. No sé si ho heu aguantat expressament perquè volíeu veure què us donaven a Cedo, Folgàs i companyia, o ja heu apurat fins a que no han pogut més?
Bueno, sí, ja estàvem parlant de quins canvis fer, volíem acabar d'ajustar bé, aviam qui posàvem per dintre, perquè com que doncs, bueno, ja tenim a Torres que està jugant a darrere i juga per dintre, i Nil algun cop també ha jugat per dintre, i estàvem a veure com podíem ajustar bé això, no? Perquè tenia els de dintre avui tenien que fer un treball de canviar molt de marques i per les saber tant, i era una miqueta ajustar, no? Llavors, bueno, hem anat apurant una miqueta fins a veure aviam que ja no ens comencés a costar arribar, i quan hem cregut que era el moment, doncs hem decidit fer el canvi aquest.
I ja l'última, per l'acció del David, havia aturat un penal, havia tret un peu salvador i després doncs passa això. Suposo que no se li pot recriminar perquè ha fet un molt bon partit, no?
Sí, no, aviam, al final aquestes errades doncs, és el que s'ha de mirar de netejar, però ja són coses, aspectes individuals que han d'estar més atents, no? Lògicament, com que és un equip jove que doncs li falta aquest punt de tranquil·litat, bueno, pues es poden donar aquestes coses, no? I això és el que ara, entre cometes, ens està penalitzant una miqueta aquests partits. Pues, bueno, s'ha d'anar corregint, s'ha d'estar més atent a aquestes situacions i mirar d'evitar-les, no? Si jo crec que si aconseguim això, doncs els resultats aniran venint i l'equip llavors potser tindrà més confiança en quant al resultat, no? Jo crec que l'equip avui ha estat bé, ha competit bé, però bueno, s'ha de continuar treballant per acabar d'aixugar totes aquestes coses que anem fallant.
I per no acabar amb aquesta errada, parlem de la part positiva, aquests tres gols. A l'equip li havia costat una mica generar, avui ha tingut força ocasions, sobretot a la primera part, i ha aconseguit tres gols, suposo que per aquest sentit força content, no?
Sí, sí, al final l'equip, si no genera ocasions és un problema, jo crec que mica en mica ja et dic que anem fent més coses i anem entenent una miqueta més bé el que volem, i bueno, és qüestió d'anar creixent i sobretot anar mirar d'aprofitar les que tens.
Perfecte, Parche, gràcies.
Vale.
Doncs les paraules de Parche Etzara després del partit.
Doncs el que ens deia el nostre company Oriol Domènech. Anem a recollir els resultats d'aquesta jornada 4 de Lliga Elit. Amb el Rubí 1, Castelldefels 3, Vilafranca 3, Poble 3, Prat 5, Ciutat Cooperativa 2, Júpiter 4, Manlleu 2, Martinenc 1, Sant Feliuenc 1, Atlètic Sant Just 4, Sant Juan Atlètic de Montcada 2, Sant Mauro 1, Valls 3 i Sabadell B 3, Horta 1. Amb aquests resultats ens destaquem la posició del Vilafranca a la taula, ara mateix penúltim amb un punt, empatat amb l'Horta, que té just per darrere, i el Rubí, que es troba a una posició per sobre, però que té dos partits disputats menys. Per tant, veurem quan es recuperin els partits com queda la classificació. Aquest diumenge a les 12 del migdia, per fi ja, el municipal de Vilafranca, el Degà Penedesenc rebrà el Sant Mauro. Serà la reestrena del municipal, ja amb aquesta nova gespa instal·lada. Veurem si ja propicia la primera victòria del Vilafranca en aquesta Lliga Elit. Serà en la cinquena jornada de competició. Ràpidament anem amb la resta de la jornada de futbol. A la primera catalana, al grup 3, l'Atlètic Vilafranca aconseguia la seva primera victòria de la temporada, imposant-se per 0-2 al camp del Cubelles. Bones notícies per l'equip vilafranquí, que aixeca una miqueta el vol i també tanca la setmana amb un somriure. Ara mateix ja 12ens classificats amb 4 punts. Bones notícies, aquesta primera victòria després d'unes jornades en què es resistia. Any de projecte nou pels xiquilineros i, de moment, primers 3 punts. Grup 13 de tercera catalana, destaquem els resultats dels equips alpenedesencs, la derrota de l'Espirall per 3-1 al camp del Canyelles, la victòria de l'Hortonenc per 2-1 davant l'Hostalets de Pierola, el Sant Sadurní, que també guanyava per 2-1 a la penya jove de les Roquetes, i d'altra banda el Molanta, que guanyava per 2-0 en el derbi davant del Riu de Bitlles. I anem a la quarta catalana, grup 26, també aquest grup amb una presència minoritària d'equips comarcals, el Mediona perdia per 5-1, davant el filial del Sant Esteve Sesrovires, el Gelida empatava 0 davant el Cervelló i l'Hortonenc B perdia per la mínima a casa davant l'Abrera B. I anem al grup 28 de quarta catalana, aquí sí, la tradicional Lliga Penedesenca, amb el Quintinenc 0, Torrellenc 0, Martinenca 6, Avinyonet 4, Monjos 1, Vilanova Atlètic 1, Base Vilanova 4, Moja 0, Ribes B 1, La Granada 2, Riu de Bitlles 3, Sant Cugat 3, Sant Pau 1, Puigdalba 4 i Can Cartró 2, La Múnia 1. I l'últim resultat de futbol que destaquem, l'empat a 0 de l'equip de La Granada a la primera divisió femenina en el seu grup 2, empat a 0 a casa davant el Nàstic de Tarragona. Tot i l'empat, l'equip es manté co-líder, empatat amb el Viladecans, també amb 10 punts, un inici immaculat per les granadenques, que de moment són un dels pocs equips que encara no ha perdut cap partit. I anem amb bàsquet per tancar els esports d'avui. Comencem per la primera catalana masculina, on destaquem el derbi entre Casal i Monjos. Primer derbi de la història de la categoria, que s'emportava al Casal, 73-62, un partit molt disputat, tot i aquests 11 punts de diferència que el Casal va aconseguir recuperar en els últims 2 minuts de partit. De fet, en aquest tram final, els Monjos es refeien, sobretot en el tercer quart, i arribaven als últims minuts de partit amb només 2 punts de desavantatge i oportunitats, fins i tot per capgirar la truita. Poc encert en el tir lliure i també en el llançament exterior, tot i que en els primers compassos de partit va mantenir en vida els Monjos, el Casal més sòlid defensivament i en els moments claus amb més encert es va aconseguir emportar aquesta victòria per 73-62, amb un Arnau Nieto estel·lar, autor de 24 punts i important en els últims minuts de partit per obrir aquesta escletxa definitiva. Anem a escoltar l'entrevista que manteníem amb l'entrenador del sènior masculí, del sènior del Casal, Jordi Balsac.
Doncs aquí estem amb Jordi Balsac. Primer de tot, felicitats per la victòria.
Moltes gràcies.
Partit treballat, partit suat, intens, com es pot veure, no? Com deies ja per la veu, eh?
Primer de tot, molt content per l'actitud dels jugadors, també perquè l'hem tret i era important, tal com estem, que veníem de dues derrotes, que tot i que havíem competit ens han fet mal, però necessitàvem aquesta victòria per començar ja i creure'ns el que estem fent, perquè estem treballant molt bé.
Un partit de picapedra que sí que potser al descans, inici del tercer quart, semblava que estava una mica més controlat i que després ha entrat en els últims 10 minuts superobert, i de fet fins als últims 2 minuts estava allà.
Sí. La primera part hem estat molt bé, molt sòlids a darrere, molt sòlids en defensa, i a la segona part ens ha costat, sobretot amb atac, hem tingut moltes dificultats per anotar, i en aquell moment que se'ns han acostat, se'ns han posat a un, ha sigut un caro creu, hi ha hagut dues accions bones que hem estat molt bé, i ha fet que ens ho tornéssim a creure i hem tornat a arrencar.
Sí, el fet de aconseguir trobar el ritme, no? Perquè al principi era tot molt accelerat, després quan ja heu trobat el ritme i estava tot més controlat, també et trobes que el rival t'apreta, no?
Correcte, sí. Som un equip que juga molt a ratxes, també juguem allà aquest joc, a intentar jugar molt ràpid en moments que tindrem a cert, en moments que no en tindrem, però hem d'intentar accelerar els partits i jugar a poques possessions, i això és el que juguem nosaltres. A vegades ens sortirà bé, a vegades no.
Al final, una mica s'ha dinamitat tot, no?, amb aquella cistella de l'Arnau, aquells minuts clau. L'Arnau avui el podem destacar, no?, a nivell anotador ha sigut clau.
Sí, sí, l'Arnau ha sigut clau, però també tot l'equip a darrere ajudant, defensant molt bé tot l'equip en situacions pels seus tiradors, i penso que hem estat molt bé a darrere, cosa que després ens ha donat molt bones opcions en atac.
Una victòria que pot donar benzina, no?, pel que vindrà.
Sí, sí, tant. La Lliga és molt igualada, hi ha equips molt potents, i sobretot aquí a casa hem de treure els màxims que puguem, i aquest el necessitàvem per començar-nos a creure i començar a arrencar.
Primera victòria de la temporada pels casalistes, que es queden amb un balanç d'una victòria, dues derrotes, al igual que els Monjos. Els Monjos, el proper partit serà dissabte a 6:15 de la tarda a casa contra el Bàsquet Ribes, mentre el Casal es desplaça diumenge a 7:45 a la pista del Sant Boi. D'altra banda, comentar que el sènior B del Casal també va guanyar per 64-50 al Bellvei, i a la segona femenina, tercera victòria de l'equip del Xamba, que s'imposava a casa per 61-40 al CB La Selva, de moment co-líders de la categoria.
Gràcies, Eric. Bona setmana.
Que vagi molt bé.